La inauguració és el Mèxic-Sud-àfrica, l'estadi Azteca, evidentment, partit que retransmetrem al Carrusel, amb la narració del Flaqui, com us vam explicar ahir, i els comentaris del Bruno Alemany, que aquesta matinada ha seguit l'últim amistós d'Espanya abans del Mundial. Perú 1, Espanya 3. Amb gol de Pedri, assistència de Ferran, molta presència de jugadors del Barça i un equip que més o menys és, si no al 100%, quasi, el que debutarà al Mundial, Bruno.
Sí, jo crec que hi ha algun petit dubte potser al lateral dret. Jo trobo que Llorente, que va ser l'escollit el dia d'ahir, serà també el titular al partit davant Cap Verde dilluns de la setmana vinent. I la resta gairebé són faves comptades, perquè va dir Luis de la Fuente que tant Nico Williams com Lamine Yamal estan bé, estan per jugar, però dubto molt que siguin titulars, i més en un partit amb un rival com és Cap Verde. Per tant, Ferran Torres jugaria a l'extrem per la banda dreta i queda oberta també aquesta posició d'extrem esquerra, on crec que pot entrar Dani Olmo, que m'ha agradat molt avui, sí que ha entrat a la segona meitat. Jo crec que pot ser titular, no sé si a la mitja punta o a la zona d'extrem o fals extrem per la banda esquerra, però crec que Dani Olmo, si me l'he de jugar, diria que serà titular al primer partit davant Cap Verde. Bon partit d'Espanya, golet de Pedri, bon partit també de Pedri, especialment a la primera meitat, i ha fet els deures la selecció espanyola.
Per parts, el porter titular va ser Unai Simón. A la segona meitat va jugar David Raya, que és qui va encaixar el gol de Perú. Luis de la Fuente diu que té clar des de fa temps qui jugarà a la porteria.
No és un regalo, és l'oportunitat de demostrar internacionalment su categoria, su calidad, y hoy creo que era justo darle también la opción a David, pero tengo claro que va a ser el portero que va a iniciar el Mundial.
Serà Unai Simón, no, Bruno?
Sí, no hi ha cap dubte que el porter de Luis de la Fuente és Unai Simón, fins que passi alguna cosa rara, i fins i tot jo trobo que una errada d'Unai Simón l'aguantaria bé Luis de la Fuente. A partir d'aquí, després del Mundial, el que passi a la porteria ja ho veurem, però jo crec que fins que acabi el Mundial segurament el porter serà Unai Simón.
Habéis montat un temita i no hay temita. Ja està. El temita són mis huevos.
Morenos. En defensa, Marcos Llorente, al lateral dret, Cucurella a l'esquerra, i parella de centrals, Cubarsí i Laporte. Flaqui, serà aquesta la defensa titular d'Espanya?
Entenc que sí, no? Tot i que hi ha diferents opcions, però vaja. També entenc que és un Mundial que, al ser tan llarg, hi haurà tants partits, farà tanta calor, hi haurà tant desgast, les hores de vols seran molt intenses, que costarà veure, suposo que a mesura que arribin els partits decisius, les eliminatòries, quarts de final, etc., sí que veurem un 11 titular més definit. Però fins aleshores m'estranyaria molt que De La Fuente i la resta de seleccionadors, podent haver portat 26 futbolistes com han pogut en aquesta edició del Mundial, apostessin per un 11 fixe. Em sembla que serà una foto bastant mòbil, però que quan arribin els grans partits, les coses importants, sí que entenc que aquesta serà la defensa, sí.
Al mig del camp, Pedri, Rodri i Olmo, Bruno?
Aquí és on tinc el principal
Fermín,
dubte.
No,
Fermín, complicat, sí. Rodri i Pedri... Bueno, és normal, perquè ha fet una temporada, evidentment.
Pedri, Rodri, Fabián o Pedri, Rodri i Olmo?
Pedri i Rodri són fixos, i a partir d'aquí crec que entre Fabián i Dani Olmo hi ha una porta oberta perquè qualsevol dels dos sigui titular. Jo crec que encara més de confiança que Dani Olmo és Fabián per el seleccionador Luis de la Fuente, però també crec que li va sentar bé l'entrada de Dani Olmo perquè és un perfil més de mitja punta i ja tens jugadors a la base com Rodri i Pedri per moure l'equip. No descarto que juguin els dos contra Cap Verde, perquè podria jugar Dani Olmo a l'extrem esquerre.
Pedri i Rodri titulars. Avui, aquesta matinada contra Perú, també Fabián. A la segona part, Olmo, que ha jugat molt bé, segons explica el Bruno Alemany. Per qui et decantes, Flaqui?
Bueno, no ho sé, torno a estar amb el mateix. Entenc que Pedri ha de ser titularíssim, que Rodri també, i a partir d'aquí doncs el ball de bastons, entre cometes, no?, per veure qui s'acaba imposant. També dependrà, entenc, del rival. No sé dir-te per qui s'acabarà mullant. Pensa que l'Eurocopa que va acabar guanyant Espanya es lesiona Pedri, i de sobte apareix una versió d'Olmo que fa funcionar i rutllar l'equip d'una manera brutal, no? Per tant, veurem per qui es decanta. Jo crec que Olmo és un dels jugadors que més ha crescut i que més agrada al seleccionador.
¿Pondrías, Javier?
Se llama Flaqui. Luis, Luis.
Sí.
Luis. Somos tocayos, es fácil. ¿Me voy a llamar Luis,
Felipe?
Si
no, Felipe no.
Dígame.
Luis.
Julen.
Dime.
¿Tú seleccionador de Qatar, Lopetegui.
¿Tú a quién pondrías?
Seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui.
¿Tú a quién pondrías, Luis?
Yo pondría a Rodri, a Pedri y a Olmo.
Pues pondría a Fabián.
I a la davantera...
No dudava, no dudava.
Luis de la Fuente ha destacat el partit de Ferran Torres.
Yo creo que España ha ganado un grandísimo delantero centro, pero quizás estamos no disfrutando de un excepcional extremo. Entonces, como sabemos las condiciones que tiene y lo que puede ofrecernos de extremo, pues estamos también muy tranquilos disfrutando también de esos momentos de Ferran.
Sembla que vaig una mica tajat, no?
Bueno, Vinito ha sido
no, cierta hora. Después del partit.
Bueno, yo qué sé. Hay países que no dejan hacer Vinito, así que yo antes de irme, pues siempre hago un Vinito. Claro.
Esteu d'acord, eh? Bon partit de Ferran Torres, eh? Bruno, Flaqui.
Muy bo. Sí, molt bona primera meitat, especialment anant a l'espai, en una de les coses que més destaca en el joc de Ferran Torres, la capacitat que té per desmarcar-se. Així arriba l'assistència que li dona Pedri al gol que ha fet el migcampista del Barça, i en general bon partit de Ferran, que va començar a l'extrem dret, que jo crec que serà la seva posició al primer partit davant Cap Verd. A partir d'aquí ja entraria Lamine Yamal, i a la segona meitat ha jugat Ferran de davanter centre. Jo crec que aquí té menys opcions perquè el titular serà Oyarzabal, però també és cert que a Oyarzabal li costa acabar partits. Per tant, veig bastant a Ferran Torres entrant a segones meitats per acabar partits, per ser el nou revulsiu, el nou suplent.
El Flaqui subscriu tot el que diu el Bruno.
Jo crec que aquí hi ha molta incertesa de com estarà Nico Williams. Si Lamine, doncs entenc que se'l anirà protegint, tot i que la Fuente cada vegada que pot diu que ja estarà disponible pel primer partit, jo vull pensar que es minimitzarà qualsevol risc, i si Lamine i Nico estan en versió bona, passa clar, són una incògnita, sobretot el cas de Nico Williams, que al llarg de la temporada doncs no ha pogut arribar al seu millor nivell i no sé si arribarà en aquest tram de tan decisiu de temporada, però crec que Ferran Torres tindrà un rol molt important. No serà com a davanter centre, com a revulsiu o com a extrem, perquè em sembla que és un dels jugadors que arriba en millor estat físic dels que estan a la convocatòria.
Les bandes van en funció de com estiguin Lamine Yamal i Nico Williams. Aquesta matinada contra Perú han estat titulars Ferran Torres i Àlex Baena, i a la davantera Oyarzabal, que ha tornat a marcar, ha fet el primer gol d'Espanya, el segon de Pedri, el tercer del porter de Perú en pròpia porta. I és veritat, Bruno, que cada vegada que el veig jugar penso més el que ens vas dir fa temps al que t'hi jugues, que està infravalorat. No se'l té tot lo en compte que es mereix un jugador com Oyarzabal, que a més, final que juga, final que marca.
Sí, és que té pràcticament de tot. Té intel·ligència a dintre el camp, sap exactament per on moure's, en quin moment s'ha de desmarcar, és fi tècnicament, és un jugador a nivell de controls orientats, tot això ho domina realment molt bé, és molt bo rematant també, i és veritat que segurament li falta el físic, no? No té ni molta velocitat, ni molta resistència, és a dir, és l'únic punt que em fa pensar que no pugui ser un davanter de 100 milions d'euros. Per la resta és un futbolista absolutament capaç de fer qualsevol cosa a un terreny de joc. A mi em semblaria un fitxatge top si el fes el Barça.
Ara et pregunto tu, Àlex, però abans d'alliberar el Flaqui i el Bruno per a que passin el control i puguin ja pujar l'avió que els portarà cap a Mèxic, on dijous comença el Mundial. Pedri, després de marcar avui amb la selecció a l'últim amistós, ha parlat dels problemes que poden tenir els jugadors amb alguns partits. Sabeu que són tres països diferents. Espanya jugarà els dos primers partits a Atlanta, Estats Units, el tercer contra Uruguai a Guadalajara, i hi ha el problema, entre altres, per exemple, de l'alçada.
Sí, sobretot en el calentamiento sí que se notava. Després ja te puedes acostumbrar un poco más, però sí, és verdad que al principio tenía un poco más de asfixia de lo normal.
Avui Espanya ha jugat a Mèxic, suposo que també per aclimatar-se, però fins a quin punt creieu que això serà important al Mundial?
Crec que serà un factor determinant al Mundial, la calor, per començar, perquè jugaran partits a les 12 del migdia a llocs on segurament estarem a 35 graus, amb molta humitat. Per tant, és previsible que en molts partits es vegi un ritme més baix del que hem vist durant la temporada. I també el fet de l'alçada. A Mèxic hi ha molts partits que jugaran per sobre dels 2.000 metres, i això els jugadors, els futbolistes que ho han viscut, diuen que es nota bastant, però sobretot la calor, perquè després als partits, especialment ja d'eliminatòries i tal, els jugadors arriben trinxats, sent molt cansats a l'últim tram de la temporada. No serà com el Mundial de Qatar, en aquest sentit, que va ser el novembre, i jo crec que en aquest sentit hi haurà diferència.
No oblidem que molts jugadors que estan al Mundial de seleccions van disputar el Mundial de Clubs el passat estiu. És a dir, que la tralla acumulada per a molts serà molt intensa. Així que em sembla que és un tema capital. Per això et deia abans que no crec que veiem onzes gaire fixes, sinó que intentaran els seleccionadors aprofundir en els seus planters a la mida que puguin, no? Si tenen opcions d'anar alternant jugadors que carreguin minuts en un partit i puguin descansar l'altre, perquè és la calor, és el tram de temporada en el que estem, són les hores de viatge, perquè les seus de partits estan molt lluny unes entre elles, i Espanya jugarà un partit a Mèxic, l'altre pot jugar a la zona de Miami, i que al final són distàncies llargues, hi ha partits a Canadà, no sé, veurem com ho gestionen, però el tema físic serà, crec que, un tema capital per la tralla que porten els futbolistes i per les condicions climàtiques i de distància en hores de vol que hauran de suportar durant tot aquest Mundial.
La inauguració aquest proper dijous a les 9 de la nit al Carrusel, al Estadi Azteca amb el Flaqui i el Bruno per narrar i comentar el Mèxic-Sud-àfrica. Que tingueu bon viatge. Si us trobeu al Papa,
gràcies.
I podeu, el poseu en directe al que t'hi jugues.
Oh, i tant, només faltaria. No, així ho farem. Una abraçada.
Àlex, crida l'atenció. Avui ho llegia al diari El País, que al final passem d'un futbol de partits dividits en dues parts de 45 minuts a partits que seran de quatre parts de 22. Ho dic perquè la FIFA ja ha instaurat que en aquest Mundial hi hagi aturada per a refrescar-se al minut 22 de cada meitat 3 minuts. Deschamps, per exemple, s'ha queixat perquè diu que això canvia el plantejament i canvia el futbol, i molts creuen que realment el que vol la FIFA és obrir una finestra per a les televisions i que puguin posar anuncis. Però és un canvi important o no? Que cada minut 22 de tots els partits s'aturi 3 minuts el joc.
A veure, tant com important no, però sí és un canvi. Sí és un canvi que poden aprofitar els equips o els entrenadors per donar instruccions, per canviar el pla de partit. Imaginem una selecció que hagi sortit en un partit i que l'estigui sorprenent el rival, doncs aquest minut 22 tens temps doncs, per tocar certes coses, retocar-ho, i que per tant l'efecte sorpresa ja se'n vagi. A mi em sembla que és un factor més que poden utilitzar les seleccions, en aquest cas, sobretot els entrenadors, els bons entrenadors, per reajustar coses, per aprofitar les debilitats del rival o per canviar coses si no està funcionant. Ara bé, tant com diu Deschamps, que canvia l'escenari del futbol, em sembla un punt exagerat.
I lo del cansament, els viatges, l'alçada, que ara comentava Pedri, afecta?
I tant que afecta, i tant que afecta. De fet, jo situo les favorites, les seleccions que tenen una llista més equilibrada, no? Que tenen més jugadors, que tenen més canvis, que diguéssim que hi ha menys diferència entre el teòric equip titular i les alternatives. Seleccions com Espanya, com França, fins i tot com Anglaterra, jo crec que aquí tenen un factor o un avantatge afegida respecte a les seleccions que tenen molt bon equip, com podria ser Marroc o com podria ser doncs, Alemanya, però que en canvi no tenen tantes alternatives interessants o de tant nivell a la banqueta.
Àlex Delmas, has dit que dones favorites a les seleccions que tinguin més plantilla. Quines són aquestes seleccions, segons el teu parer?
Mira, jo faria dos grans grups. Per mi hi ha dues favorites clares per damunt de la resta, que són Espanya i França. I després jo et cito un altre parell de seleccions, que seria Portugal i Anglaterra. Portugal perquè és una selecció que està jugant molt bé, que també té moltes alternatives. I Anglaterra perquè tinc la sensació, per dos motius, un pel factor Harry Kane, que crec que arriba molt bé i és molt important tenir gol, i després perquè crec que aquest aprenentatge dels clubs, Anglaterra abans tenia problemes per competir, però últimament està posant molts clubs a les finals de Champions, de Conference, d'Europa League, li ha donat aquest punt de competitivitat que algun any o altre doncs, ha d'arribar endavant. Per tant, jo et donaria aquestes dues. Espanya, per mi, és el millor equip. França, per mi, són les millors individualitats, i després alternatives Portugal i Anglaterra. Estic convençut que la guanya una selecció europea. Eh?
Sí?
Sí.
Tot i que jugui a l'altre costat de l'Atlàntica?
Sí, sí.
Per cert, el rival més dur d'aquesta primera fase per Espanya és Uruguai. Com està Araujo?
Doncs Ronald Araujo ja ha arribat a Uruguai, va venir-se a visitar ahir a Madrid, té un petit trencament microrotura muscular que el deixarà un parell de setmanes fora. L'objectiu que es marca tant Araujo com la selecció d'Uruguai és poder-lo tenir en el partit contra Espanya. Avui ja està a punt d'aterrar a Uruguai, va marxar a les 12 de la nit d'aquí de Madrid, i avui la selecció d'Uruguai viatja ja cap a Playa del Carmen, que és on estarà concentrada. Per tant, fixat Araujo, que pugui tornar en el partit contra Espanya.
I pendents de la lesió de Abde, que pel que diuen a Sevilla es perdrà el Mundial. Pateix un esquinç al genoll, se'l va fer ahir i es perdrà el Mundial. És una llàstima, eh? Falta l'oficialitat, però diuen des de Sevilla que les proves mèdiques determinen que té una lesió important al genoll.
És una llàstima, sí, baixa important
Marroc,
per Marroc.
Que és una selecció sí, que està entre les favorites.
Correcte, està en una de les candidates, eh? No en aquests grups que posava jo, però sí que és una d'aquelles seleccions que recordem que l'últim Mundial és qui elimina Espanya i que, per tant, té molt bona selecció. I Abde és un jugador important aquí. Per la capacitat de desequilibri que té i per com ha acabat la temporada, estava cridat a ser important i és una baixa important.
Núria Vilamala, bon dia.
Què tal? Sí que bon dia, com
què
esteu?
Què s'explica la gent a les xarxes socials?
Doncs mira, sí que avui et porto uns talls molt interessants perquè ho vam comentar la setmana passada, la Mini Amal és youtuber. Sí. Per cert, des del compte del que t'hi jugues ens hem subscrit al canal de la Mini Amal.
Ara falta que ell se subscrivi al nostre.
Això ja és més difícil, però bueno, hem fet el primer pas, l'hem fet.
Déu ens segueix, que és Messi.
Correcte.
Per tant, la Minya Mal també ho pot fer.
Doncs vinga, a veure si ho aconseguim. De moment, nosaltres hem fet el primer pas, que és subscriure'ns, i sí que va penjar un vídeo fent un preguntes i respostes. La gent li havia enviat unes quantes preguntes i la Minya Mal em va respondre unes quantes a un vídeo. Jo sé que el primer tall us farà mal, aviso. Però la Minya Mal explica quin és el primer Mundial que recorda.
El primer Mundial que recordo és el de 2014, ganó Alemanya. Me acuerdo mucho de ese partido Alemania-Brasil y de la final. No me acuerdo del de 2010 y pues mucho menos del de 2006, porque no había nacido.
Es gros,
es que es del 2006. Es
que no se recorda.
No me acuerdo del 2010
sí.
Y mucho menos del 2006 porque no había nacido, claro. Es del 2007, tío. El primer mundial que recorda la Mina es del 2014. Es,
claro.
Escoltarlo y enfonsarte.
Jo us he avisat que us faria mal aquest tall. Ahir l'escoltava a la redacció i vaig flipar. I mira, sí, que una curiositat, perquè la Minya Mal l'hem vist jugar amb la mà embenada i també va explicar el perquè de l'embenatge que porta la mà.
Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, ya me lo dejé y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
Divertit.
Sí.
Em recorda lo de Busquets i la planxa.
I Karim Benzema, diu que li agradava.
No t'ho creus gaire, no?
No, si, no, no té per què mentir. Si li fots una hòstia a la tele i et fas mal, trenques la tele. Per tant, li han preguntat com va quedar la tele a la Minya Mal?
No.
Podrien haver-ho fet.
Aquest detall no.
Quan torni a fer una pregunta de respostes, li farem per arribar des del que t'hi jugues.
Bueno, què sé, però és que al final, si nosotros en casa rompemos una tele quasi cada dia...
Mira,
romper una tele no és nada raro.
Mira, un tall molt curt de jugadors infravalorats per la Minya Mal.
Gerard Martín és infravalorat. Fabián Ruiz, del PSG, infravalorat.
Molt bé.
Dos jugadors que per la Minya Mal són infravalorats.
Gran elogi per a Gerard Martín, sí. També sí. Per a Fabián Ruiz, però Gerard Martín agrairà aquestes paraules, molt bé.
I molt ràpid, sí que, perquè em va agradar molt aquesta reflexió que fa la Minya Mal quan li pregunten què va sentir ell quan Dembélé guanya la pilota d'or i, per tant, ell no la guanya. La reflexió és molt interessant.
¿Qué sentiste cuando ganó Dembélé el Balón de Oro y no tú? La verdad, siendo sincero, yo pensaba que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día... yo creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé, aparte de para crecer yo personalmente, yo creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no hubiera valorado lo que es ganar un Balón de Oro. Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien, con Luis me llevo muy bien, he salido con él, he estado con él, he hablado con él mucho, el otro día hablé con él, me preguntó que cómo estaba, entonces me ayudó a crecer mucho personalmente, en verdad, y me ayudó como a levantar porque no estaba en un buen momento y yo creo que me ha durado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida. I que m'alegre mucho por Rus, a ver si estanyes en mi.
Doncs em sembla una declaració fantàstica.
Sí, i a més destila la seguretat que té en ell mateix, no? Sí. Perquè algú que diu, bé, doncs el guanya no, un altre...
El tio reconeix que pensava que el guanyaria.
El guanyaria ell, és que...
Després diu obertament que es porta molt bé amb Ousmane Dembélé i que s'alegra per ell i que li ha servit per reflexionar i canviar algunes coses.
I que
ja li va bé no guanyar-lo, una cosa que pensàvem més o menys tots, no? Perquè és molt jove i encara té molt recorregut per davant.
Jo també,
sóc jove. Em sembla meravellosa aquesta declaració.
Però molt, molt.
Jo també, sóc jove, tindria que haver ganat, me lo robaron.
Ta.
Pero que me lo robaron, que le dieron el balón a un cojo. Él subió con la muleta a buscar el balón. Este es el mejor futbolista del mundo. Polla todo.
Em sembla un discurs supermadur de Lamine i, a més, amb molta naturalitat. De la mateixa manera que deia l'accident amb la mà, doncs parla de la pilota d'or, no? Li van donar a ell, no passa res, jo em pensava que el guanyaria, un altre no ho hagués dit, i ell ho fa amb tota la naturalitat. Per tant, a partir de les seves declaracions s'entén molts dels seus comportaments al camp, com és tan descarat, com assumeix també la pressió, com acostuma a aparèixer en els grans escenaris. Em sembla que amb Lamine Yamal, amb el tema de la personalitat i el tema mental, no tindrem cap problema.
I bon company, mira com es mulla per sí. Gerard Martín. Estàs sí. d'acord amb el que diu, que està infravalorat Gerard
sí,
Martín?
Sí, és que clarament és un infravalorat, eh? Després hauríem de preguntar-li en quin nivell el posa i si en quin nivell el situa en quant a defenses centrals del món, no? Però sí, ho és, hem parlat moltes vegades i tots en som partíceps. Jo crec que al principi de temporada jo mateix no esperava que arribés a aquest nivell Gerard Martín. Per tant, és infravalorat i el valora molt a dins, començant per el seu entrenador i els seus companys.
El valora molt Hansi Flick, que l'ha impulsat com a futbolista fins al punt de fer-lo titular. Primer confiant en ell, com a alternativa al lateral esquerre, donant-li molts minuts i després fent-lo titular a l'eix de la defensa del Barça, que són paraules majors. Si bé és cert que va explicar el Nil Solà ahir al Que t'hi jugues que Hansi Flick vol un central esquerrà, el Bruno Alemany donava diversos noms com a opinió, com a idees. Nico Schlotterberg del Borussia Dortmund, Luqueva del Leipzig i Mujaremovic del Sassuolo. T'agraden? N'hi ha algun que afegiries que creus que el Barça hauria d'estar pendent? Creus que és necessari fitxar un central esquerrà com vol Hansi Flick?
Sí, us vaig escoltar i jo estic molt d'acord. Jo crec que el gran marge de creixement que té aquesta plantilla és un central esquerrà que et pugui jugar de lateral i amb experiència. I això no va en contrapartida de Gerard Martín, que em sembla que el Barça pot estar molt tranquil aquí, però aquí és on hi ha més marge, més que al mig del camp, amb totes les possibles arribades de Bernardo Silva, que es parla, etcètera, etcètera. Sí, m'agraden alguns. El de Bòsnia, que va comentar, no el tinc controlat, el veuré aquest Mundial. Schlotterberg m'agrada molt. I jo afegiria Guardiol. Crec que 24 anys, un futbolista que ha guanyat la Champions, que ha guanyat Premiers, que et pot jugar de central esquerrà, de lateral, i que a més té aquest caràcter balcànic, a mi em sembla que seria una incorporació magnífica. Crec que acaba contracte d'aquí dues temporades, per tant, veurem què t'he pensat fer, però que el City ja arriba en aquell moment on ha de començar a contemplar cap on tira.
Ahir ho comentàvem amb el Bruno, no? Que històricament al futbol els centrals podien ser dretans, esquerrans, sí. Que no importava la cama, i ja des de fa temps, diguem-ne, no sé si que s'ha posat de moda o que els entrenadors ho miren molt, no? Fins al punt que, bueno, Hansi Flick el que vol és un central esquerrà, dic, perquè si fos independent la cama s'obriria el ventall. És tan important tenir un tio amb perfil per la dreta i un altre amb perfil per l'esquerra?
És important, sí. Quan parlaves de fa uns anys, quan fa uns anys es contemplava que defensés bé, que complís les seves funcions i poca cosa més. Ara els centrals moltes vegades tenen més importància en l'inici del joc que qualsevol migcampista, no? Perquè hi ha molts equips doncs, que et salten a la pressió coordinada o t'esperen en bloc baix. Per tant, què et dona un central esquerrà jugant a cama natural que no t'ho pot donar un altre? Primer de tot, la passada és un tema físic. La passada és molt més difícil de pressionar perquè ja va oberta, tu pots obrir control i fer la passada cap a la teva banda o filtrar-la cap a dins. És molt més difícil de tapar i molt més difícil de pressionar. I després el canvi d'orientació, que en el Barça de Flick això és vital i és bàsic. Hem de pensar que la banda oposada del central esquerrà hi ha el jugador més bo de l'equip, el jugador més desequilibrant, que és Lamine. I el Barça aquesta temporada, si agafem els números, ha baixat molt en desplaçaments i en canvis de joc, perquè aquell desplaçament Íñigo cap a Lamine l'ha perdut i, òbviament, jugant, Gerard Martín ho ha provat alguna vegada, però jugant molts partits aquí, o a Mèric, o amb Cubarsí, recordem a l'inici, aquest canvi d'orientació no ha existit.
Per cert, per què quan hem arribat avui a la redacció al matí, Bermúdez, no ens has dit ni bon dia? Sinó simplement Schlotterberg, que és el fitxatge.
Yep.
He dit bon dia, però després he dit que Schlotterberg em sembla el fitxatge.
Avui t'has aixecat amb aquesta pedrada?
Sí, sí, sí. I la meva pedrada, ja, la de Mica Utatze l'anem traient, perquè evidentment no
el fitxarem. Cas,
no em fot cas ni Cristo, no em fot cas ni Cristo, només el Jofre. Doncs ara la pedrada és Schlotterberg. Tot i que és veritat que Guardiol, cuidao. Però...
Sí, Schlotterberg també, a mi també m'agradaria. I crec que el Bruno va dir que té clàusula de sortida, no?
Sí, però no crec que sigui massa més de 50.
Schlotterberg em flipa, sobretot, perquè és que també el veus per banda com a lateral i dius, hòstia! I el veus com a central esquerra i dius, la mare de Déu, que ràpid, que fàcil que juga, quin desplaçament! Hosti, que al final el Dortmund l'any passat, fa dos, no? Arriba a final de Champions, que ell és gairebé com aquell que diu l'únic jugador que tenen. I ho fa de conya, és fantàstic. I a mi em sembla un centralasso.
Jo qualsevol dels dos em semblaria aquí un creixement per la plantilla més que l'arribada de Bernardo Silva. És a dir, si t'arriba Guardiola o Schlotterberg aquí...
Jo crec que és percepció, eh? Bernardo Silva...
Sí, oi? No,
ni no, fu ni fa, ni no. Fred ni calor. No jo, sinó a l'àrea esportiva.
És que va, té tot el sentit
del
món.
Si et presenta l'oportunitat, vale.
Jo estic molt
fet,
a favor d'això.
Si el volguessin, si fos... Ja realment una prioritat, ja l'hauríem fitxat.
Ja l'hauríem fitxat.
Si jo no l'han fitxat és que no ho és.
Jo estic molt a favor. Jo crec que hem de desvincular dues coses. Una, que sigui un jugador extraordinari, que per mi ho és, i l'altra, si el Barça el necessita o no. Jo crec que el Barça, amb tots els efectius que té al mig del camp, no és una necessitat imperiosa. És veritat que el perfil de Pedri no el tens replicat, però compta amb el final de temporada de Gavi, que Gavi ens ha ensenyat en aquests últims partits que encara no pot fer aquestes funcions exactament com Pedri de 8, però que a poc en va aprenent. L'arribada de Bernardo Silva segurament seria per tapar minuts a Gavi, a Marc Bernal, i jo crec que aquí el Barça va bé, i en canvi, en línia defensiva, tenint en compte que la defensa va justa, que els casos d'Araujo i Christensen no hi pots comptar massa, jo crec que aquí incorporar algú amb experiència tipus Schlotterberg, tipus Guardiola, jo crec que aquí el Barça s'hi ho agrairia molt, eh?
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.